La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a La Linterna de COPE Catalunya i Andorra. L'augment dels preus del lloguer està obligant a molts comerços de proximitat a baixar la persiana, especialment a grans ciutats com Barcelona. És un fenomen que no para de créixer i això doncs, ho veiem quan passegem pels nostres barris, negocis tancats perquè no poden sobreviure. El preu del lloguer no només ofega les famílies, sinó també els botiguers. I la pèrdua d'aquest comerç local té un impacte directe en la vida dels nostres barris i ciutats. I a aquesta realitat del preu del lloguer hem de sumar també la competència del comerç online i les grans plataformes que ofereixen productes més barats i un altre factor, la manca de relleu. No hi ha gent jove que es vulgui posar darrere del taulell de la ferreteria, la pastisseria o el forn. A Barcelona, el districte de Ciutat Vella és el que concentra el preu per metre quadrat més alt de tota la ciutat, 33 euros per metre quadrat, molt per sobre de la mitjana. I precisament per això, doncs, botigues de proximitat queden ben poques. En zones concretes com la Rambla del Raval, els lloguers poden arribar als 6.000 euros al mes de mitjana. Quant hauria de vendre qualsevol establiment per poder assumir aquesta factura i sobreviure? És pràcticament impossible. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs a veure, aquí la pregunta és clara. Com està afectant aquesta combinació de comerç online i encariment dels lloguers al comerç de proximitat?
Doncs les conseqüències són evidents. Negocis que no poden assumir els costos i que es veuen obligats a marxar. I sense regulació dels lloguers comercials, el sector alerta d'una transformació profunda del teixit comercial. Entitats com la Fundació Barcelona Comerç demanen més responsabilitat i apel·len a la solidaritat per evitar que els preus expulsin el comerç de barri. I és que l'encariment dels locals està posant en risc la viabilitat de molts negocis, tal com explica el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig.
Hi ha molts negocis que els fa inviable el preu del lloguer que s'està pagant, i això sí que és dramàtic. És a dir, jo crec que hi ha gent doncs, que durant molts anys no havia tingut en compte que el lloguer se li acabaria i que tenia que començar a negociar doncs, el preu del lloguer amb el propietari del seu local. No? Aquest podria ser un problema. Però sí que és veritat que hi ha una gran pressió, sobretot pels eixos comercials, on hi ha comerç de qualitat, per aquells locals.
Els comerciants adverteixen que no es tracta només de casos puntuals, sinó d'una tendència general. En zones amb més activitat econòmica i comerç de qualitat, la pressió sobre els preus és especialment elevada i es corre el risc, diu, d'expulsar comerç local.
Hem vist que, i això sí que ho hem demanat reiteradament en el consistori, bàsicament a l'Ajuntament, que en alguns locals estan pagant uns lloguers per sobre les expectatives de negoci que hi ha. Per això nosaltres estem molt a favor d'aquest tipus d'inspeccions que s'estan fent, perquè pensem que això és fonamental que en els locals de comercials es faci comerç. Mm. Entens? Perquè si no tenim un problema perquè expulsem el que és el comerç local per posar-s'hi una tipologia de comerç pues, que no és cap valor afegit per on es fa l'activitat econòmica.
Clar, i davant d'aquest escenari, Marc, les administracions tenen marge real per intervenir en aquests preus o la situació podem dir que ja s'ha desbordat?
El que és cert és que aquesta situació està transformant el teixit comercial de la ciutat i alguns establiments emblemàtics acaben desapareixent i en el seu lloc doncs, arriben negocis amb menys arrelament al barri. Un dels moments més crítics, per exemple, és la renovació dels contractes de lloguer, on molts comerciants es troben en increments que no poden assumir.
Que a Barcelona, cada barri, inclús cada carrer, té una tipologia molt especial en el tema. És a dir, és molt difícil, no podem comparar el que és un Passeig de Gràcia o el centre de Barcelona pues, a un lloguer que es pugui pagar a, no sé, a Nou Barris, a Sant Martí o a Sant Andreu. No? És molt diferent. Però això sí que és veritat que al final el negoci, sigui on sigui, té que tindre una compta d'explotació positiva. Per tant, aquí sí que hi ha una cosa que no és un variable, que és el preu del lloguer. Si el preu del lloguer és molt alt, és a dir, si un lloguer te la pugen quan renegocies el contracte, un 30 o un 40%, això va directament contra la compta d'explotació i això moltes vegades fa que el negoci entri en pèrdues. En els llocs on hi ha tanta pressió, estan una mica estabilitzats els preus. Aquí el problema és on hi ha molta pressió pel metre quadrat comercial. Aquí sí que tenim un problema perquè a vegades està parlant gent que els hi han apujat al 100%. Clar, això
Ostres.
fa inviable el negoci.
Clar, davant això, Iolanda, el sector reclama mesures, especialment a l'administració. Demanen més agilitat en tràmits com, per exemple, les llicències i polítiques més adaptades a la realitat econòmica actual.
Doncs un tema preocupant, la desaparició de tants comerços de proximitat, i esperem que es prenguin aquestes mesures que demana el sector. Gràcies, Marc. Fins
Gràcies.
Després. I pel que fa al temps, doncs, després de les pluges que hem tingut en les últimes hores, anirà tornant a poc l'estabilitat. Ja de cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista i les temperatures també aniran pujant. Aquesta serà la tendència, sol i cada vegada més calor, almenys fins dijous, o sigui que torna l'estabilitat. I pel que fa al trànsit, el més destacat a aquesta hora és que hi ha un carril tallat a la B23, al Papiol, en sentit Martorell. Hi ha retencions ja des de Molins de Rei, degut a un accident, i encara hi ha afectacions a la C25 a Brunyola, en sentit Girona, per un camió de gran tonatge que s'ha incendiat i que encara no s'ha pogut retirar de la via. I d'aquí a un moment, després de la publicitat, parlarem de grafitis, de les pintades als trens de Rodalies, que després costa uns 11 milions d'euros a l'any netejar. Doncs que prenguin nota els grafiters, perquè a partir d'ara aquest tipus de vandalisme sortirà més car. Tant com 900.000 euros si aquestes accions afecten al funcionament normal del servei ferroviari. Parlarem de seguida amb el Pol Méndez, que és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Cataluña y Andorra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Shelter and some records to play. And so we pray. We'll be singing by.
Pintar un tren, omplir-lo de grafitis, podria sortir més car a partir d'ara. Multes de fins a 900.000 euros pel vandalisme que afecti el funcionament normal del servei ferroviari. Aquestes conductes incíviques representen un problema molt important i que té un impacte en el servei. I una factura milionària. 11 milions d'euros costa aproximadament la neteja de trens a l'any. I el pitjor de tot és que en la majoria de casos aquest vandalisme queda impune. Pol Méndez, tècnic de l'Associació de Promoció pel Transport Públic. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No estem parlant, no, d'una qüestió merament estètica dels trens, sinó que aquests actes incívics afecten realment el servei, per tant, els passatgers. Com afecta, Pol, aquest vandalisme pel que fa als retards, cancel·lacions, incidències o fins i tot problemes de seguretat?
Exacte. En aquest cas el que veiem és que no és només un tema menor d'un disseny gràfic, sinó que afecta realment al correcte funcionament i a la seguretat dels passatgers, tant pel que fa al fet de poder identificar el tren amb la seva matrícula, no? Que serien aquests números estranys que de vegades els usuaris no entenem, però que tant maquinistes com caps d'estació com tot el personal ferroviari necessita poder identificar des de l'andana o inclús des de dins del tren. I, a més, també tenim el tema que molts cops es força la parada del tren i l'obertura de portes enmig del no-res, no, entre dues estacions, per poder-ho grafitejar. I això, evidentment, posa en risc els grafiters que comencen a caminar per les vies, però també, evidentment, genera retards i cancel·lacions de trens que després no poden acabar circulant com haurien de poder-ho fer.
Clar, no només pinten els trens, sinó que aquests grafiters entren també il·legalment a tallers, a instal·lacions ferroviàries, sense que passi res.
Exacte. És a dir, normalment aquesta situació la veiem molt a Rodalies de Catalunya, on és veritat que la majoria de trens potser dormen a la intempèrie, però també es colen a tallers, a cotxeres, fins i tot és això, les cotxeres del Triangle de TMB, on està ja part del patrimoni històric, que potser és veritat que no està acabat de conservar de les millors condicions, però igualment ens l'han fet malbé aquests grafiters.
Evidentment calia endurir les multes per acabar amb aquesta impunitat, però estem parlant de multes de gairebé 1 milió d'euros. No sé si considereu que és una mesura proporcionada, si creieu que això s'aplicarà o tindrà un caràcter dissuasori, simplement.
Home, al final el que hem d'entendre és que el patrimoni ferroviari més aviat el material rodant i totes les instal·lacions ferroviàries són part de l'espai públic que hem de poder mantenir i que això ho necessitem les persones que el fem servir, que són les persones treballadores, que ens desplacem, etc. Aleshores, el fet d'incrementar les multes és potser un primer pas, sobretot en aquest nivell més dissuasori, però no és suficient. És a dir, el punitivisme no pot ser l'única opció i en molts casos potser el que també s'ha de tractar de mirar com podem protegir els trens abans de que es cometi el delicte, ja sigui fent més tancats o protegint determinades instal·lacions per evitar que això pugui passar.
O augmentant la vigilància, també, potser, no?
Exacte. I després també una política més com la que pot fer TMB o Ferrocarrils, que és que els trens pintats no surtin a circular en cap dels casos, també per no fer aquesta crida a la impunitat de que un tren grafitejat el veus circulant amb servei normal.
Jo no sé, Pol, si teniu constància de què passa a altres països o altres ciutats. No sé si en aquests casos el problema és de la mateixa magnitud que aquí a Barcelona o Catalunya.
La veritat és que semblaria que no. És a dir, la resta de regions d'Espanya no tenen el problema que tenim aquí. La majoria de països europeus tampoc. I al final jo crec que deu ser una combinació del tipus de societat, de les condemnes que pugui haver-hi o també de com estan les instal·lacions ferroviàries. És a dir, també dintre de Barcelona, Catalunya, veiem que no passa el mateix al metro i a Ferrocarrils que el que tenim a Rodalies.
Clar, potser també és que s'ha deixat fer durant molt de temps, no? Sense conseqüències.
Sí. Exacte. O sigui, al final, com que és el que diem sempre de Rodalies, és una xarxa que és molt complexa, que té una governança molt complicada, perquè molts actors, el Ministeri, Renfe, Adif, potser han passat bastant del tema i no han fet les inversions que necessitàvem, tant a nivell d'infraestructura com a nivell de seguretat, potser més en aquest cas, i la xarxa s'ha anat degradant. I els usuaris també ho senten així, i al final és tota aquesta roda que genera com impunitat i si la infraestructura no funciona, els trens estan vells i obsolets i a sobre estan pintats, és com que es genera un cercle viciós que no és gens positiu, perquè el que genera és més malestar que no pas anar cap a una situació millor.
Mira, ja aprofito per preguntar-te, Pol, pels nous trens d'Alstom que havien d'arribar a Catalunya però que sembla que la cosa anirà amb retard, ja haurien d'estar en servei, però segons el ministre Puente no ho faran fins a l'any vinent, no? No sé si això no ajuda a millorar la situació a Rodalies, no?
Exacte, això és, realment és molt greu. Aquí hauríem de veure exactament qui té la responsabilitat, si és el constructor, Alstom, si és d'alguna manera el ministeri a través dels contactes que ha fet, però en definitiva és molt greu que no es puguin posar en servei quan abans millor. I a més, les imatges dels nous trens d'Alstom, tant de Rodalies com de Ferrocarrils, que els tenim grafitejats al mig de la via, això tampoc sembla que ajudi gaire. Per la percepció, com a mínim.
Clar. Molt bé, doncs veurem què passa amb aquests trens d'Alstom i amb aquestes sancions tan elevades, si al final tocar la butxaca dissuadeix els grafiters que fan habitualment malbé els trens i material, instal·lacions ferroviàries, que, com tu deies, no, després hem de pagar tots amb una factura milionària i que, a més, perjudica els usuaris de Rodalies en forma de retards i d'incidències. Pol Méndez, tècnic de l'Associació de Promoció del Transport Públic, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Merci.
Que vagi molt bé. Bona tarda, Pol.
Bona tarda.
Si us pregunto quin és el vostre invent preferit, el que trobeu més útil, quin diríeu? Doncs aneu pensant, perquè de seguida parlarem d'invents, de què hi ha darrere d'aquestes persones, doncs, que tenen idees brillants, i parlarem d'invents curiosos, com per exemple un submarí a pedals. 2 minuts i tornem.
Playlist, scroll, buf, paso, paso, audio mamá, bufo, grito, morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Si us parlo del pal de fregar, del xupa-xups, del futbolí, la navalla, la calculadora digital o el telefèric, sabríeu dir-me què tenen en comú? Doncs que formen part de la dotzena d'invents espanyols més importants de la història. Avui us estem parlant d'invents a la programació de COPE Catalunya i Andorra per posar en valor, doncs, objectes que ens han fet i ens fan la vida més fàcil i que algú ha tingut la idea de crear. Darrere de cada invent hi ha una persona curiosa amb inquietuds que ve un problema i actua, i això, evidentment, doncs no ho fa qualsevol. El Ricard Poli, per exemple, fent snorkel, va tenir la idea d'inventar un sistema per millorar l'accés a l'aire per més d'una persona, una espècie de submarí a pedals.
Vale? Estem constantment respirant aire de l'exterior. Vale? O sigui, baixem uns 2 metres, però és com si estéssim nosaltres a dintre de les mateixes ulleres d'anar sota aigua, estéssim a dintre les ulleres.
Entenc.
I llavors tenim el tubo a fora, que és el que extraiem l'aire de l'exterior per poder d'això, no? Tenim la nostra càmera d'aire, o sigui, són uns 4 metres cúbics per posar-hi 2 persones allà dintre.
Doncs el Ricard Poli, que ha tingut aquesta idea de crear el submarí a pedals, si us pregunto quin és per vosaltres el millor invent de la història, doncs segur que les respostes seran molt variades, i és justament el que hem anat a buscar al carrer, a preguntar quin és el vostre invent preferit. I a peu de carrer tenim el Ferran Rovira. Què tal, Ferran? Bona tarda.
Bona tarda, Iolanda. Doncs el primer que he notat és que la gent s'ha quedat bastant sorpresa amb la pregunta i els hi ha costat bastant triar-ne una en concret. Però quan s'han pogut decidir com era d'esperar, les respostes han sigut d'allò més variades. Primer m'he trobat amb el Martín, que ha decidit triar per un material tan senzill com útil que tenim molt present en el nostre dia a dia.
Mira, para mí el mejor invento de la historia ha sido el papel, puesto que gracias al papel ha sido un vehículo de transmisión de toda la sabiduría de la humanidad. Para transmitir conocimientos, para transmitir, sobre todo, conocimientos.
D'altres, com la Marga i la Mònica, han decidit mirar més cap a la ciència i la salut.
A la penicilina, perquè ha salvat moltes vides durant tots els anys que portem.
Doncs jo, per la meva experiència personal, diria que la insulina és el millor invent de la història perquè, bueno, en el meu cas, el meu fill és diabètic i penso que la seva vida podria haver estat molt diferent si no fos per aquest gran invent.
L'Alberto, per altra banda, ha preferit destacar la higiene i la comoditat del dia a dia i es pregunta què seria de nosaltres si a ningú se li hagués acudit dissenyar aquest element que tots tenim a casa.
Pues para mí el mejor invento ha sido el váter, porque fue un gran avance en la Edad Media que la gente tiraba sus necesidades por el balcón y por la calle, pues imagínate lo que ha supuesto esto para el avance de la sociedad en general y la salubridad de todos.
La cosa també s'ha dividit entre la velocitat i la informació, i és que hi ha qui es queda amb el plaer de desplaçar-se i hi ha qui prefereix sempre tenir una veu que l'acompanyi. Són dos clàssics que ens fan la vida més fàcil per separat, però que junts combinen a la perfecció.
El millor invent que hi ha sigut el cotxe per a l'hora de fer el transport de les persones, així com els materials, com tot allò que es pugui, no?, transportar d'un lloc a l'altre.
Doncs jo penso que el millor invent ha estat la ràdio, perquè és una manera de mantenir-se informat de les coses que passen pel món, de manera també globalitzada.
I per acabar, la Laia ha decidit mirar cap a la cultura i l'entreteniment, amb un invent que va canviar per sempre la nostra manera de mirar el món a través de la pantalla.
El cine es el mejor invento de la historia porque a partir de él nos ha llevado a crear muchas historias que hemos podido ver, disfrutar y como ahora, que cada vez va más.
Així que aquestes han sigut les respostes de la gent. Com heu pogut veure, cadascú ha posat en valor coses molt diferents, des de la supervivència més bàsica fins a la cultura més sofisticada, però sigui com sigui, la vida és una mica més fàcil gràcies a tots aquests invents.
Molt bé, gràcies, Ferran. Doncs invents per a tots els gustos, segons la preferència de cadascú, i la llista doncs podria ser encara molt més llarga. Amb qui parlem ara és amb Enrique Villacé, que és el president de l'Associació Inventores d'Espanya. Enrique, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Bueno, pues a ver, para empezar, ¿cuántos miembros forman parte de esta asociación aproximadamente?
Sí, bueno, a fecha de hoy estaremos rondando los 70. Bueno, ha habido momentos que hemos superado los 100. Y bueno, pues como todo un poco, digamos, bueno, algunos miembros, abandonan o lo dejan y otros, lógicamente, se incorporan. Uh-huh.
Y explícanos un poco, Enrique, qué papel juega esta asociación, bueno, pues en todo el proceso, ¿no?, de ayudar, de informar, de dar a conocer estos inventos.
La asociación lo que pretende, digamos, es ocupar ese lugar, ese vacío que puede haber a lo mejor entre una administración como puede ser la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, con, sectores empresariales, pero sobre todo a la hora del desarrollo de un invento. O sea, el desarrollo, estamos hablando, pues todas las fases que conlleva, lógicamente, que es el patentado, el diseñado, la comercialización, ese posible asesoramiento, digamos, ante empresas a la hora de presentar los inventos para poder vender o licenciar la patente. También servir un poco de puente hacia las administraciones públicas, también, bueno, pues uh-huh. preparando para preparar eventos, ferias. También divulgar a través de los medios, como vosotros también, ¿no?, las creaciones de sus miembros, los inventos, o sea, todo, digamos, lo que conlleva el desarrollo y promoción de una invención.
¿Y cuánto le puede costar a un inventor desarrollar su idea?
Uy, buena pregunta. Bueno, no es barato, o sea, no es barato en el sentido de que, por ejemplo, ya proteger la idea, por ejemplo, por la modalidad de modelo de utilidad, que es la más barata, ya estamos hablando de unos 1.500 euros, ya solo protegerla. Y bueno, luego en función de la complejidad, de cómo sea el desarrollo del invento, pues claro, lógicamente el prototipado, digamos una preserie, etcétera, también va en eso, en función de las posibilidades económicas que pueda tener el inventor, pero el desembolso, digamos, suele ser importante.
Y la segunda parte de esta pregunta es si se puede vivir de ser inventor.
Bueno, antiguamente, digamos, sí, ¿no? Porque el tema de la globalización no estaba ya tan desarrollado como está ahora. Pero vivir de los inventos, bueno, lógicamente, pues como te comenté anteriormente en el tema económico, si tienes un buen soporte económico, lógicamente la idea es buena, la desarrollas. Y llevas a cabo ese trabajo tan arduo que es luego presentarlo a las empresas, presentarlo en ferias, etcétera. Bueno, pues puede que suene la campana. O sea, sí que hay casos, Yolanda, de que se han dado el caso de venta o licencia a terceros. Sí. Y también casos, lógicamente, que los propios inventores se han montado el negocio con su propio invento. O sea, son autónomos, han montado una sociedad limitada. Y, digamos, con el invento, bueno, pues sí que están viviendo. Vivir de ofrecerlo a terceros, por ejemplo, pues lo que te he comentado ahora. Si tienes, digamos, una base económica, un respaldo económico detrás que te pueda apoyar durante ese proceso, puedas ir tirando de ello. Y luego tengas, digamos, vamos a decir, la suerte claro, o que toque
el
la campana.
Factor suerte es muy importante.
Efectivamente. Lo que sí que está claro, Yolanda, es que conlleva todo mucho trabajo, pero con una dedicación plena, o sea, estamos hablando casi casi, Yolanda, de 24/7. Porque tú creas un invento, pero no puedes ir, digamos, a ratos con el desarrollo, con la comercialización del invento, porque te requiere, lógicamente, una atención plena. Entonces, por eso te he comentado el respaldo económico, ¿no? Porque si claro. tienes un respaldo económico detrás, bueno, puede llegar a triunfar ese invento. Alguna empresa se puede interesar. Cierto es que también hay empresas hoy en día, bueno, de unos 15 años para acá, que se dedican, digamos, a presentar inventos de terceros a empresas, bueno, lógicamente a cambio de comisiones o cobrando unas tarifas. Pero lo que es vivir del invento, digamos, en sí, decir voy a ser inventor, voy a crear cosas, hoy en día es complicado. Sí, porque, digamos, requiere de un gran, digamos, una inversión económica.
Te tiene que sobrar tiempo y dinero.
Exacto.
Por resumirlo.
Ya digo, antes no era tan complicado en el sentido de que, bueno, pues las empresas como que estaban más receptivas, más abiertas a escuchar a inventores particulares que venían con sus ideas, con sus inventos protegidos, prototipados. Lo que pasa es que ahora, digamos, hay una globalización tal que, bueno, las empresas, digamos, ya esa predisposición a escucharte ya es un poco más compleja. Pero bueno, sí que se dan casos, ¿eh? Bueno, o sea, no es decir esto se ha acabado, no. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajarlo bastante y, como bien has comentado antes, dedicación. O sea, exacto, dedicarte a ello y poder vivir de lo que tengas por ahí ahorrado o del colchón de lo que tengas.
Oye, ¿y cuál es la idea o el invento que os ha llegado y que más os ha sorprendido?
Uy, es que son todos.
¿Haya triunfado después o no, eh?
Bueno, mira, en la asociación hay uno que bueno, lleva unos años ya en el mercado, o sea, no tiene, digamos, un boom ahí como pueda tener una multinacional o tal. Es un bañador con elementos flotantes que ayudan en el comienzo de la natación, por ejemplo. Y lleva ya, pues prácticamente desde que comenzó la asociación, o sea, ahora, pues unos 15 años lleva ahí en el mundillo. El inventor, lógicamente, tiene una dedicación, pero no es la dedicación plena, pero sí que es cierto que sí ha ido sacando tiempo de todos los lados y medios económicos, y bueno, lo está comercializando él. Sí que hay ventas, sí que tiene ventas, lo que pasa es que no tiene ese volumen grande que pueda tener, pero se está manteniendo, Yolanda. O sea, es un invento que no, digamos, no caduca en el tiempo.
Claro.
Porque es un bañador, sobre todo dedicado a los niños que empiezan a aprender a nadar, les viene muy bien, les evita los manguitos, los flotadores. Sí. Es el propio bañador y, claro, es un tiempo pues que no es, digamos, estacional en el sentido de decir, bueno, pues es una temporada y ya se acaba eso. No, pues es continuo Y bueno, pues ahí sigue luchando comercialmente y sigue vendiendo. O sea, así que este es el primero que me ha llegado así a la mente, Yolanda. Uh-huh. O sea.
Bueno, pues oye, muy buena idea ha sido. ¿Y crees que haría falta estimular o incentivar a los más pequeños para que ya empiecen a inventar?
Sí, porque además aquí en España, bueno, en Cataluña, en todos los sitios de España, digamos, tenemos un muy buen talento, ¿eh? Muy buen talento, muy buen ingenio. Nosotros también lo hemos comprobado en talleres que realizamos en colegios o en institutos, en los cuales les damos, bueno, pues a realizar X inventos que fueron claves en la historia de una forma rutinaria, se lo vamos a que lo hagan en esos talleres. Uh-huh. Y la verdad es que tienen, digamos, muy buenas ideas, lo cogen enseguida, ponen mucha ilusión, que es lo que hace falta. Uh-huh. También, y la verdad es que les gusta muchísimo los talleres. Nos lo pasamos muy bien con ellos, porque, uh-huh, claro, cada niño o niña es un mundo, ¿sabes? Y, claro, te sorprende, ¿no? Con ideas que tú no habías visto, preguntas muy curiosas, digamos, que no sabes a lo mejor por dónde cogerla y él ya la ha visto. O sea, está muy bien. Hay muy buen talento. Y lo que intentamos con estos talleres, pues es eso, es que la innovación, digamos, la inventiva, se despierten ellos, o sea, que sepan que pueden ser capaces de crear algo que antes no existía. Uh-huh. Y que puedes, lógicamente, ayudar a la sociedad o, digamos, solucionar un problema, ¿no? Pero sí que hay talento, sí que hay generación. Uh-huh.
Muy bien, pues es un tema muy interesante este de los inventos. Hay gente muy creativa, con muy buenas ideas en nuestro país. Y lo mejor es que todos nosotros podemos disfrutar luego de todos estos inventos que nos hacen la vida mucho más fácil y mucho más amena. Enrique Villace, presidente de la Asociación Inventores de España, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros, siempre lo decimos, por dejarnos este altavoz tan, tan bueno que es la radio. Hola.
Que vaya muy bien, Enrique, gracias.
Muchas gracias.
Estate atento a lo que te voy a contar. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
A Barcelona, tots els pisos nous, totes les vivendes de nova construcció hauran de tenir detectors de fum a partir de 2027 i ja s'ha començat a modificar l'ordenança municipal de prevenció d'incendis per fer-ho efectiu. És una decisió, doncs, que acosta la ciutat de Barcelona a altres països europeus on aquests dispositius ja fa anys que són obligatoris. Daniel Carrasco, director del Gremi Metropolità d'Instal·ladors de Barcelona. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquesta mesura que jo comentava, doncs, forma part del pla estratègic de bombers que s'adapta als nous riscos urbans, com poden ser els incendis de les llars. I en aquest sentit, els detectors de fum podem dir que directament salven vides, oi?
Correcte, sí. Al final és un tema que el que intentem sempre és que l'incendi no evolucioni. Un cop està l'incendi creat, és molt complicat, més que res també ja no només per les flames, sinó pel fum, que a vegades, moltes vegades, és el principal causant de morts i d'accidents a la llar.
Mm-hmm. I com funciona una vegada l'aparell detecta que hi ha fum? De quina manera ens avisa, Daniel?
Doncs ens avisa amb una senyal sonora, mm-hmm, que, i una senyal lluminosa al propi detector, implicant que, bueno, que hi ha un incident a l'habitatge i hem de sortir de l'habitatge.
Molt bé. A banda de que serà obligatori en els pisos nous, també s'instal·laran detectors en els aproximadament 12.000 pisos de protecció oficial que hi ha a la ciutat, i es recomana a tothom que s'ho instal·li també a casa, no? Com dèiem, pot salvar vides i, a més, a un preu bastant econòmic, perquè estem parlant d'uns 10-20 euros que ens podria costar aquest aparell, no?
Correcte. És un tema que, al final, ara mateix, hi ha tecnologies molt, molt bones, que, en principi, a veure, els pàrquings ja els coneixem, perquè són, són detectors que estan cablejats. Uh-huh. Aquests detectors que es proposen són detectors inalàmbrics que van en una bateria, i al final els detectors funcionen per un tema de bateria que els aguanta. Uh-huh. És un tema de prevenció que ha de funcionar bastant bé.
Uh-huh. Ho podem entendre com una mesura d'autoprotecció, evidentment, però no sé si creus que som prou conscients del risc d'incendi que qualsevol de nosaltres pot patir a casa seva.
No sóc prou conscients, a vegades és el que ens passa. Per això sempre la protecció passiva, que en aquest sentit tenim sempre pues, les plaques de pladur que fiquem o l'aïllament, necessitem una protecció activa. I això és el que fa moltes vegades de visança, no? De dir, escolta, hi ha un problema a algun lloc de la teva llar, mm-hmm. i escolta, has de fer alguna cosa que potser no te'n dones compte, estàs dormint.
Clar.
I és el que sempre ens passa, igual que ens passa, per exemple, amb les calderes, amb el tema del CO2, que és inolor o incolor moltes vegades, com mm-hmm. diem. Aquest és un tema que estem dormint, no ens n'entarem, i que tinguem la precaució de que algú està passant a casa i hem de fer alguna actuació.
Mm-hmm. I és un aparell fàcil de col·locar, Daniel, o hem de cridar un instal·lador o a una persona que tingui coneixement tècnic?
No, és un tema senzill de col·locar, perquè, com us deia, és un tema que va en bateria i al final va collat al sostre, mm-hmm. en un lloc que sigui fàcil, amb dos cargols o tres cargols, i no necessita cap altra instal·lació que aquesta.
Mm-hmm. I on s'haurien de col·locar perquè siguin realment efectius? No sé si amb un n'hi hauria prou, si caldrien més d'un, i si requereixen de manteniment aquests aparells.
A veure, l'únic manteniment que necessiten és canviar la bateria cada X temps, perquè la durabilitat de la bateria depèn del detector, doncs, pot ser durant un temps, uns anys o uns mesos. I l'altre seria, doncs, com són detectors de fum, n'hi ha de diferents tipologies, que n'hi ha iònics, i el problema és que, clar, si el fiquem en una cuina, doncs el fum, depèn si és molt senzill, ens avisarà cada 2x3, perquè quan estem cuinant i la campana no absorbeix tot el fum i ens avisarà. El millor és col·locar-lo a la millor una estança que sigui a propera a la cuina, mm-hmm. que no tingui fum directe, però en el cas de que detecti que hi ha un incendi, perquè l'incendi no té per què només originar-se a la cuina, pot ser un cablejat al quadre principal, sí. en un lloc estratègic, que a més ens permeti, sobretot, tenir una sortida d'evacuació, si és en el nostre habitatge. Mm-hmm. I si no, doncs, a la millor ens haurem de confinar en algun lloc que ens diguin els bombers, mm-hmm. que sigui segur fins que puguin rescatar-nos.
I amb un n'hi hauria prou o depèn de la dimensió del pis, per exemple?
Depèn de la dimensió de l'habitatge, sí. Mm-hmm. Seria qüestió de col·locar-ne més d'un, que a més en molts casos es poden connectar entre ells, perquè mm-hmm. un avisa a l'altre, diguéssim, a l'altre detector, que hi ha un problema en una zona, i llavors doncs ja sabem que el que ens avisi sonorament més a prop, doncs escolta, algú està passant a casa i investiga a veure què està passant.
Mm-hmm. Ho deia jo abans, que altres països europeus ja fa anys que aquests aparells són obligatoris. No sé si s'ha demostrat que són realment efectius.
Correcte, sí. El Regne Unit i els països nòrdics ja fa anys que s'estan instal·lant, mm-hmm. i és una protecció que està demostrant que evita aquest tipus d'accidents, que sobretot acabin amb danys personals, que el que sempre s'intenta evitar és una mort. Els danys materials són danys recuperables, per molt que a vegades pues, tothom tenim un sentit de pertinença als temes personals, però, escolta, això és un tema material que el pitjor de la vida és perdre la vida, mm-hmm. com sempre diem.
Evidentment, doncs queda clar que és un dispositiu que en cas d'incendi ens pot salvar la vida, amb l'avantatge de que a sobre és assequible econòmicament i fàcil de col·locar. Per tant, la recomanació que fem des d'aquí és que qui pugui s'ho instal·li a casa com a mesura d'autoprotecció. Daniel Carrasco, director del Gremi Metropolità d'Instal·ladors de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Cuartos de final, duelo español, así que habrá uno en semi seguro.
Este martes se decide todo.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en COPE.
En el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Va a sacar de centro, Julián.
en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después del partido llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 13 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
No cal que us digui qui canta, eh? Rosalía inaugura aquesta nit la seva gira Lux Tour al Palau Sant Jordi. És el primer dels seus 4 grans concerts previstos a la capital catalana i, evidentment, l'expectació és màxima. No cal dir que no queden entrades, evidentment. Molts fans han fet nit i això que ha plogut ho han arribat a primera hora d'aquest matí a les portes del Sant Jordi per aconseguir un bon lloc a la pista. Ningú no es vol perdre cap detall. Hi ha fans que fins i tot aniran a 3 dels concerts i s'han gastat més de 1.000 euros, tot per veure a Rosalía. A 6:45 s'han obert les portes del Palau Sant Jordi i el concert està a punt de començar. Ho ha de fer a 9:15. No hi ha dubte que Rosalía és tot un fenomen que ha transcendit ja l'aspecte musical, va molt més enllà. És un artista capaç de reinventar-se i de trencar motlles, i això doncs té el seu magnetisme. Però com s'ho fa? Quina estratègia de comunicació hi ha al darrere d'aquest fenomen que es diu Rosalía? Doncs hem parlat amb el Jordi Urbea, que és el CEO de l'empresa de publicitat Ogilvy, i té molt clar que darrere de Rosalía hi ha una persona molt llesta i amb molt de talent.
Ella gestiona molt bé els silencis, no? Ella, si t'hi fixes, entre disc i disc, ella redueix molt la seva exposició mediàtica i bàsicament el que intenta és aconseguir poc soroll, no? I on, quan comença a fer soroll és quan se li acosta el moment de llançar un disc, no?, dels seus, no? Uh-huh. I fixa't tu que després de Motomami va acabar els seus concerts, quasi bé no n'hem sentit parlar i no ha tingut gaires intervencions en cap moment, controla molt bé les seves aparicions, i quan va començar a llançar el seu nou disc va aparèixer per tot arreu i ho va fer-ho de forma qualitativa. Per tant, diríem que fa poc soroll durant molt de temps perquè no li interessa, però quan comença a fer el soroll té molt clar el que vol dir, a qui ho vol dir i com ho vol dir, i genera tota una expectativa al seu voltant increïble.
Doncs amb molta intel·ligència, la Rosalía ha aconseguit que el seu disc Lux arribi pràcticament a tots els públics sense diferència d'edat, amb un canvi de registre i una posada en escena que es converteix en una experiència que, evidentment, ningú no es vol perdre.
Ha creat un producte que permet crear tota una experiència darrere brutal, perquè fixa't tu, el disc en si ens ha enganxat. A mi hi ha cançons que m'enganxen. Així com Motomami em semblava simpàtic i tal, però no és el meu estil musical, aquí m'ha enganxat algunes cançons. Recorda que fa servir 13 idiomes diferents, 13 idiomes diferents, que per això has de tenir una capacitat important. Utilitza idiomes tan complexes com l'alemany, no? Ostres, hi va a totes, no? I a més a més crea tota una atmosfera al voltant d'aquest disc que, clar, això es transporta en quan arribes al moment dels concerts, que el que fa és una autèntiques obres d'art que podríem definir quasi com una òpera o com un teatre, no?
I segons el Jordi Urbea, la Rosalía ha aconseguit una altra cosa molt important, i és que té una complicitat total amb el seu públic i també amb els mitjans de comunicació. S'ha guanyat el seu respecte, i la prova és el que va passar en el seu concert a Milà.
En el concert a Milà, ella es trobava malament, surt a l'escenari, explica a la gent que em trobo malament, que no puc fer-ho, s'expressa tal qual, i la gent li respecta, i no haver-hi allò un incendi termonuclear, saps el que vols dir?
Sí, sí.
Ella va donar la cara, i l'altre dia també vaig veure unes imatges que estava a París passejant, i de cop i volta els diuen als fotògrafs, escolta, deixeu-me passejar tranquil·la, que necessito una estona per mi. I els periodistes baix queden quiets, i ja no li segueixen. És a dir, hi ha un punt de... que saben que quan ella diu donem aquest petit espai, donem un moment de tranquil·litat, hi ha un respecte per ella molt gran, perquè ella ha aconseguit crear aquesta atmosfera.
Doncs està clar, eh? Tot un fenomen, Rosalía, que d'aquí a molt poca estona tornarà a donar el millor damunt de l'escenari a partir de 9:15 en el primer dels 4 concerts a Barcelona. Tornarà a actuar dimecres, divendres i dissabte al Palau Sant Jordi.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podía tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Ha parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
Sí, pels graduats de treball social.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez.
tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Lo solo hay y tiempo fuera. Ma cuánta strada de rivederte ancora per uno sguardo per il mio orgoglio quanto ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra estem parlant de que els carrers de moltes ciutats perden cada vegada més la seva essència. Persianes abaixades, locals buits i menys vida als barris en dibuixen una imatge que es repeteix arreu i que ja molts defineixen com l'epidèmia de persianes baixades. Darrere d'aquesta situació, doncs, hi ha dos factors clau: l'auge del comerç electrònic i l'augment del preu dels lloguers comercials, que està ofegant molts negocis. A Barcelona, això ha provocat ja el tancament d'establiments emblemàtics, mentre els preus arriben fins als 33 euros per metre quadrat a Ciutat Vella, amb increments de fins al 40% en algunes renovacions. Marc Puerto, com està afectant aquesta combinació de comerç online i encariment dels lloguers al comerç de proximitat? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs les conseqüències són molt evidents. Els negocis no poden assumir els costos i es veuen obligats a marxar. I sense regulació dels lloguers comercials, el sector alerta d'una transformació profunda del teixit comercial. Entitats com la Fundació Barcelona Comerç demanen més responsabilitat i apel·len a la solidaritat per evitar que els preus expulsin el comerç de barri. I és que l'encariment dels locals està posant en risc la viabilitat de molts negocis, tal com explica Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
Hi ha molts negocis que els fa inviable el preu de lloguer que s'està pagant, i això sí que és dramàtic. És a dir, jo crec que hi ha gent, doncs, que durant molts anys no havia tingut en compte que el lloguer se li acabaria i que tenia que començar a negociar, doncs, el preu de lloguer amb el propietari del seu local, no? Aquest podia ser un problema. Però sí que és veritat que hi ha una gran pressió, sobretot pels eixos comercials, on hi ha comerç de qualitat, per aquells locals.
I parlem de comerços memorables de tota la vida, com per exemple la pastisseria Rovira del barri d'Hort. Els comerciants adverteixen que no es tracta només de casos puntuals, sinó d'una tendència general. En zones amb més activitat econòmica i comerç de qualitat, la pressió sobre els preus és especialment elevada i es corre el risc d'expulsar, doncs, aquest comerç local.
Hem vist que, i això sí que ho hem demanat reiteradament en el consistori, bàsicament a l'Ajuntament, que en alguns locals estan pagant uns lloguers per sobre les expectatives de negoci que hi ha. Per això nosaltres estem molt a favor d'aquest tipus d'inspeccions que s'estan fent, perquè pensem que això és fonamental, que en els locals de comercials es faci comerç. Mm. Entens? Perquè si no tenim un problema, perquè expulsem el que és el comerç local per posar-s'hi una tipologia de comerç, pues, que, bueno, que no és cap valor afegit per on es fa l'activitat econòmica.
Aquesta situació està transformant el teixit comercial de la ciutat. Alguns establiments emblemàtics desapareixen i en el seu lloc arriben negocis amb menys arrelament al barri. Un dels moments més crítics, per exemple, és la renovació de contractes de lloguer, on molts comerciants es troben amb increments que no poden assumir.
Que a Barcelona, cada barri, inclús cada carrer, té una tipologia molt especial en el tema. És a dir, és molt difícil, no podem comparar el que és un Passeig de Gràcia o el centre de Barcelona, pues, amb un lloguer que es pugui pagar a, no sé, a Nou Barris, a Sant Martí o a Sant Andreu. No? És molt diferent, però això sí que és veritat, que al final el negoci, sigui on sigui, té que tindre una contra-explotació positiva. Per tant, aquí sí que hi ha una cosa que no és un variable, que és el preu del lloguer. Si el preu del lloguer és molt alt, si un lloguer te la pugen quan renegocies el contracte, un 30 o un 40%, això va directament contra la contra-explotació i això moltes vegades fa que el negoci entri en pèrdues. En els llocs on hi ha tanta pressió, estan una mica estabilitzats els preus. Aquí el problema és on hi ha molta pressió pel metre quadrat comercial. Aquí sí que tenim un problema perquè a vegades està parlant gent que els hi han apujat el 100%. Clar, això fa inviable el negoci.
Davant d'això, el sector reclama mesures especialment a l'administració. Demanen més agilitat en tràmits com les llicències i polítiques més adaptades a la realitat econòmica actual, Yolanda.
I d'establiments continuem parlant perquè Barcelona vol igualar les terrasses de la Rambla amb l'objectiu de millorar-ne l'estètica i donar doncs, una imatge unitària del passeig. L'Ajuntament, el Gremi de Restauració i Amics de la Rambla han acordat un llibre d'estil que fixa criteris comuns per a taules, cadires i para-sols, Mar.
Sí, el nou model preveu diversos dissenys, però amb materials i colors comuns. Tots els elements seran de propilè, els para-sols de color crema i a la mateixa alçada, i es limita la publicitat que no només podrà aparèixer de forma discreta en alguns elements. El projecte també inclou un concurs per dissenyar mobiliari auxiliar i altres elements i es preveu que el model estigui completament implantat al febrer del 2027, coincidint amb la final reforma de la Rambla. El Gremi de Restauració i Amics de la Rambla celebren aquest acord que qualifiquen de consens i de pas endavant per comptabilitzar l'activitat econòmica i millorar l'espai públic. Roger Pallarols, director del Gremi, ho explica així.
El que serveix per a la Rambla, serveix per a la Rambla. I no necessàriament ha de condicionar les zones d'excel·lència que puguin venir a continuació, com bé deia l'alcalde. De fet, proposo, aspiro, a que cada nova zona d'excel·lència que generi la ciutat busqui, preservi la identitat pròpia de cada vial o de cada espai on es pugui desenvolupar.
Qui també celebra la iniciativa és l'alcalde Jaume Collboni, que assegura que no es tornarà enrere i diu que l'estètica de la Rambla es cuidarà al detall i que el procés coincideix també amb el tram central, on ja no hi ha terrasses i que afirma en algun moment tornaran.
Gràcies, Marc. Que vagi molt bé. T'espero demà.
Igualment, gràcies.
I ja tinc aquí al costat el Víctor Navarro, doncs amb tota la informació esportiva. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
A veure, queda un dia per viure la possible remuntada del Barça contra l'Atlético.
Sí, l'equip s'ha entrenat ja al Metropolitano, a l'escenari de demà, on es viurà aquest partit a partir de les 9 de la nit. Ho escoltareu, evidentment, a Tiempo de Juego. Volen passar els de Hansi Flick a semifinals i a la capital tenim l'Helena Condis. Bona tarda.
Què tal, Víctor? Molt bona tarda. Ja acaba l'entrenament del Barça al Metropolitano. Diu Flick que De Jong té moltes opcions de ser titular. Ho acabaran de consensuar. També Gavi podria ser de la partida. La veritat és que no ha donat masses pistes. El que sí que sabem és que són baixa Rafinha i Christensen lesionats. També Cubarsí sancionat, tot i que en el cas del central ha viatjat per fer pinya i s'ha exercitat. També Laporta, per primera vegada, ha fet el desplaçament amb l'expedició des que és president electe, perquè vol ser al costat de l'equip en un dia tan important, en una final per passar la següent ronda. Flick ha dit que confia en l'equip i confia en fer possible aquesta remuntada, superar el 0-2 advers a l'anada. També Lamine Yamal, que s'inspira en dos referents, com són LeBron i el seu ídol Neymar, diu que aquest equip, amb tants joves, culers de la Masia, doncs somien en donar aquest pas endavant després de tants anys al Barça sense arribar a una final de la Champions, en total 11, i també ha dit que se sent molt motivat i li ha demanat això al Cholo Simeone. Escolta.
Que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí, sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y pues, espero que sí.
La mina en sala de premsa, gràcies, Helena. Per ser l'entrenador, Hansi Flick s'ha queixat de l'estat de la gespa davant la UEFA del Metropolitano.
I com està l'Atlético de Madrid, Víctor?
Doncs amb el dubte doble que Musso a la porteria, amb el sancionat Pubilla, el lesionat Hanco, entraran l'Inglet i l'Enorman, i la pregunta pel Xolo és com veu el plantejament d'aquest partit.
Todo lo que podemos decir queda atrás, porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. El otro día, los primeros 20 minutos, tuvimos una buena circulación de pelota, no pudieron quitar la pelota y estuvimos más en campo contrario jugando de lo que se imaginaba en el inicio del partido. Así que, fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
Un Atlético que té la supersetmana perquè dissabte tenen la final de la Copa del Rei contra la Real Societat.
I vinga, canviem d'esport perquè comença la setmana de tennis a Barcelona.
Al Godó, i allà tenim tots aquests dies el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Primera jornada del Conde de Godó. En joc el duel entre jugadors espanyols, Jaume Munar contra Rafa Jodar. De moment, Jodar gana 1-7-0. S'han classificat abans Mutet, Echeverri i Norri. Alcaraz juga demà. El murcià necessita guanyar el Godó per recuperar el número 1 del món que va perdre diumenge a Monte Carlo contra Sinner.
La verdad que sí que he visto que tengo que ganar el torneo aquí, ¿no? Si quiero recuperarlo, yo creo que es la batalla que estamos teniendo, ¿no?, por el número uno entre Yannick y yo creo que es muy, muy bonita y yo creo que bueno, pues probablemente sea una motivación extra. Tenemos muy, muy claro las cosas que tenemos que hacer y poner en práctica en los entrenos y en los partidos e incluso más aún, ¿no?, después de la derrota de ayer. Así que para mí ese es el objetivo principal.
Alcaraz, que jugarà contra el finlandès Virtanen no abans de les 4.
Moltes gràcies, Juan, en directe des del Club de Tenis de Barcelona. Per ser un apunt, Yolanda, el Girona és una nova lesió. Abel Ruiz pateix una lesió als isquios de la cama dreta. Estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes.
Molt bé, gràcies, Víctor. Que vagi molt bé. Fins demà. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat pràcticament a les 8 i et seguim explicant de seguida tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà dimarts. Que vagi bé. Molt bona tarda.